pels ulls, que em miri els ulls i a veure què veig amb aquests ulls i com em diu el que em dirà. I si el tio va cap endavant, jo aniré amb ell. I va renovar. I li van, sí, fer, li van, sí, donar la samarreta amb el dorsal 10, que no és poc. Però suposo que ell també devia dir... Vale, sí, el que em digui el pare o el Jorge Méndez, però... I el xaval?
Però, Fernando, quan et fa una pregunta com aquesta, amb 18 anys dius... Sí, no? I amb 28 diria, pobre de tu, que em moguis.
No, i saps el que... No, igual amb 28 et diu, escolta, parla amb el meu representant, Mateu.
Clar.
Jo em dedico a jugar i, escolta...
O li dius directament, pobre de tu, que em posis en el mercat, que jo aquí soc, sí, l'home més feliç del món.
És interessant perquè hi ha moltes vegades que té més a dir representant i entorn que el propi futbolista.
Això t'ho dic.
Això em sembla un error.
Això t'ho dic, arriba un moment que tu has d'anar al meollo i dir, escolta, el
xaval, jo crec que li agafo amb el peu canviat i amb la joventut.
A mi, el millor d'aquest documental, d'aquests 5 capítols, són aquestes xerrades internes que ens podem arribar a imaginar, però que ara li posem càmeres i veus, no? Per exemple, perquè seguim. Vull dir, Setién, ha arribat Koeman, es lesiona en Sofati, no? I anem seguint.
Sí, anem al tercer capítol, que comença amb l'era Xavi. Ja sabem tots el que va passar, l'equip millora. I el quart episodi se centra completament en un dels grans moments del Barça de Xavi, el 0-4 al Bernabéu, amb el context de la derrota a les semifinals de la Supercopa, l'excel·lència futbolística contra el Madrid. L'any comença amb un missatge molt clar de Xavi a la prèvia del partit.
Si lo das todo en campo, y sois un equipo, somos mejor equipo. Si jugamos a bandazos, ahora te ataco yo, ahora me atacas tú, ahora te ataco yo, me atacas tú.
I ja per acabar, amb la temporada 2021-2022 enrere, una reunió entre Laporta i Xavi deixa clara la necessitat d'activar palanques.
Objectiu prioritari. Primer, abans del 30 de juny, donar beneficis. Per tant, fer un ingrés de 200 quilos. Després, fins al 31 de juliol, aconseguir el transferent. Això també dona tranquil·litat, perquè podem fer alguna de les altres operacions d'aquestes de venda de participacions. I si no arribéssim per el que fos... sempre podem fer la vaga de
Això és una xerrada al despatx de Laporta amb Cruyff, Mateu Alemany, Xavi, Òscar Hernández i el president Laporta ja al final de la temporada passada preparant els fitxatges que han arribat, no? Preparant Lewandowski, Rafinhas i hi ha un moment, no?, que diu, bé, activarem això, farem 200 quilos el 30 de juny per tancar en positiu, després activarem allò, no? Ja estan parlant de les famoses palanques i hi ha un moment de l'escena que diu Xavi, hòstia, si em porteu aquest tio, que jo he parlat amb ell, 23 anys, va boig per venir, tindrem una defensa, que ens podrem asseure al sofà i estar molt tranquils, diu. Que llavors aquí entens que en aquell moment de l'estiu ja estan parlant de Koundé Araujo, perquè ell ho diu, diu, si tenim aquest tio de 23 anys, que és Koundé, amb el que jo he parlat i me'l porteu, tindrem uns centrals que els laterals podran pujar i ser atacants, i estarem tranquils allà al sofà.
Que important la implicació de Xavi, pel...
I estem parlant de la pèrdua de protagonisme de Piqué.
Clar, a l'estiu ja, això és a l'estiu, en aquest capítol.
Sí, però aquesta implicació que diu l'Àlex de Xavi no és gens habitual en qualsevol club habitual, del món, de fet, sí. Ficar l'entrenador allà a la mateixa taula, al mateix nivell, sí, que entrenador, executius, director esportiu, etc. És un mes de la casa.
Sí, diu, l'he convençut, jo per també li va boig.
M'agradaria saber, si no hagués estat Xavi el que s'hagués implicat tant en els fitxatges, quins jugadors haguessin acabat venint. Jo crec que Xavi està molt important.
I després, des d'un punt de vista de contingut, jo que em dedico una miqueta a això, penseu que un documental com aquest, com de New Era, és un documental viu. No és una cosa feta de quelcom que va començar i va acabar fa uns anys, i fas un documental d'una cosa que ja s'ha acabat, la Segona Guerra Mundial o qualsevol altra cosa, no. És un documental que és viu. A què em refereixo? A que comença quan comença, que és amb la desfeta de l'Estadio de Luz a Lisboa i amb el 2-8, i acaba avui. I avui podíem estar en aquesta situació o podíem estar en una altra situació. Jo estic convençut de que Carbonero, el responsable de continguts a Espanya i Portugal de Prime Video, li hauria agradat que al final fos un Barça en Champions, un Barça bastant més refet del que en realitat està.
Hauran de fer una segona edició.
No, és evident que estem per sobre d'on estàvem i que les coses, i que sembla que hi ha un camí, hi ha el Xavi, hi ha una il·lusió, hi ha un objectiu i hi ha unes metes a assolir. Però també és veritat que hem tingut una petita decepció, que és no estar en Champions. I per tant tot això ho ha de reflectir, aquest documental. Per tant, aquest documental, si en aquest moment haguéssim acabat líders del grup de la mort de la Champions, estiguéssim a 5 punts del Madrid, etc., potser inclús no es diria The New Era i es diria, de qualsevol altra manera, una mica més èpica.
Sí, potser sí. Algun document més que t'hagi cridat l'atenció?
Sí, algun document més. Un que té a veure amb un jugador que ha marcat la trajectòria de Xavi, que és Dembélé, per molts factors. Aquí Xavi explica, i en la segona part del tall ho fa a la plantilla, per què no l'està fent jugar.
Bé, a l'Osman, en el moment que li vaig dir que la decisió del club era que no jugués, li vaig ser molt honest, ell va dir que sempre volia quedar-se al Barça, però clar, no renovava, i jo pensava, dic, bueno, aquest haurà firmat per un altre equip, no?
Tema de Dembélé. A ver, tenemos más. En la prensa, ya sabéis, que no es un tema complicado, no es un tema fácil, ¿vale? Ni para mí tampoco, pero bueno, el club se ha plantado. Estamos aquí, somos una familia y tenéis que saber todo. El club cree que le está tomando el pelo, el representante, o renueva o se busca una salida. Decisión de club.
Sí, sí.
No, brutal,
ho explica amb una claretat meridiana a la plantilla.
Davant dels jugadors, sí, vull dir, sense cap mena de problema, sí.
De New Era, com dic, s'acaba amb l'inici d'aquesta temporada, ja amb la plantilla feta, molt diferent a la de l'any anterior i amb un objectiu inexcusable per Xavi.
Con esta plantilla es tendría que chupar esta liga. Este año la liga no se puede escapar. No se puede escapar, tíos. Este año hay que chupar. Cada partido es una puta guerra, tíos. Hay que dejarse la piel, tíos. Por los compañeros que no juegan, por el escudo que representamos, porque es un privilegio estar en el Barça. Y hay que morir en el campo, tíos.
Això és la xerrada prèvia al Barça-Rayo. Jornada 1 sí. De Lliga, eh? Esta Lliga hay que chuparla, eh? Els hi diuen, els hi fot una xerrada brutal.
0-0, aquell dia.
Sí, sí, sí. Sí que van a festes.
Van cap amunt.
Sí.
Encara a l'inici de la temporada, uns dies abans, eh? Unes setmanes abans, hi ha un tall brutal, que és el de Xavi reunint-se amb el vestidor el primer dels entrenaments a la pretemporada. Xavi parla als jugadors de les multes que els poden caure si incompleixen les normes.
Bueno, va, buenas tardes. Bienvenidos al equipo de fútbol americano del Barça. Son 38 jugadores, ¿no? Tema normas, ¿vale? Esta semana solo hay dos normas. Todos una hora antes, ¿vale? El que llega tarde, 1.000 euros. Ya empezamos, ¿vale? Y luego, cenar aquí, en la mesa, ¿vale? Y el que no lo haga son 2.000 euros. ¿Vale? Solo estas dos normas. Luego hablo con los capitanes para si hay que añadir alguna o no, ¿vale? Tenemos una hoja preparada para la normativa de convivencia, ¿vale? Creo que va a ser este año. Nada más, tíos, solo pediros a los que tenéis situación difícil, que ya sabéis que no vais a continuar en el club, que tenéis que buscar salida. No es una semana fácil ni para nosotros ni para muchos de vosotros. Algunos habéis dicho que nos vamos a apartar, que vamos a putear. Aquí no vamos a putear, ¿no? ¿Vale? Aquí vamos a entrenar todos esta semana. Luego haremos la lista de convocados. Los que se tienen que buscar equipo, ya les he comunicado yo lo que tienen que hacer. Y a partir de aquí, actitud y esfuerzo. Actitud y esfuerzo. El que no tenga actitud y esfuerzo, entonces sí, que se bajó. ¿Mensaje claro? ¿Sí? Sí, entendido, ¿eh? ¿Vale? Pues a entrenar, va.
Pues entrenar, va.
Al lío.
M'encanta, és brutal.
Como se tiene.
Sí,
una mica més clar que se tiene.
Multes de 1.000 euros, per arribar... si arribes tard una hora abans, i de 2.000 euros per no sopar.
Per ells són 5 euros.
Per no sopar junts. Ara, em sembla brutal això que diu, bienvenidos al equipo de la NFL del Barça, somos 38, sí. Clar, això era encara amb el mercat de fitxatges oberts, com diu el Damià, i ho diu obertament. Ei, esto ya sabéis cómo va. Los que no os vais a quedar, buscaros la vida, pero aquí nos vamos a apartar, ¿no? Ara, si no teniu actitud, llavors sí, us apartarem. O sigui, no és el que dèiem abans de l'actitud, no, Lluís?
És això.
Missatges clars i concisos. Dues normes, dues coses, heu de fer això...
És que liderar no és manar, és dirigir. I això és dirigir.
Mira, hi ha un altre exemple que me l'he guardat perquè a mi això m'ha encantat, que són challenge. Jo crec que això ho farem a la redacció d'Esports de RAC1. Posarem challenge a la gent que treballi pel tu diràs.
Sí, home.
Reptes amb premis.
Que no amb multes,
amb premis.
Eh? T'imagines 1.000 euros de multa
no.
Cada vegada?
Sí. No sortiria a compte de venir a treballar, no. Segurament. Val. Debut de Xavi contra l'Espanyol. Novembre del 2021, no? Fa un any que està Xavi a la banqueta, sí. No?
1-0 del Barça de penal.
1-0 de Memphis de penal, correcte. Doncs, abans del debut...
Ah, pensava que era el teu joc, ja.
No, encara no. Abans del debut...
Ja has guanyat, Lluís.
Abans del debut, vull dir, Xavi feia 15 dies que estava aquí, estava coneixent els jugadors... Abans del debut els diu això, mira.
Vamos a hacer retos, charlas, aparte de los tres puntos, evidentemente, ¿no? Pero aparte de los tres puntos, unos retos.
cuando llegó, pues bueno, nos dijo que iba a haber estos challenges y la verdad que no sabíamos muy bien de qué se trataban.
Creo que es positivo y es extra motivante para vosotros, mira.
Y bueno, él lo trajo para, yo creo que motivar, que incentivar al grupo.
Fiestas de Navidad, 5 días de descanso, ¿vale? Si hoy ganamos, tenéis un día más, 27. Podéis ir a Disney, ¿sí? ¿No? Está bien. Descansar, la familia, amantes, lo que tengáis, ¿vale? Segundo charles. Si antes del minuto 30 marcamos 2 goles, pago yo una cena donde queráis. Nazarán, Salvaje, ¿no? No sé. No está en Barcelona, pues es así. Donde queráis. ¿Vale? ¿Aceptáis o no? Bueno, no hay
nada. Al final l'objectiu és guanyar, és treure els 3 punts i és extra motivar la gent perquè sortia al 200%, no? Des del primer minut.
Mira, últimes 3 coses, ja no soy más la raça. Controlar les emocions, tios. 90 minuts con 11 futbolistes. Nos van a provocar, l'àrbitro, l'Espanyol, ja lo conocemos. ¿Vale? La segunda, os lo he dicho, correr como animales. Os hay que morder, que es el Espanyol, que es un derbi. El público está con nosotros, tíos. Está la gente con ilusión. Ha vuelto un poco la ilusión. Los primeros minutos a toda pastilla, tíos. Y la tercera, para mí la más importante. Intentar cosas, tíos. Y la presión ahora es para mí, para el Estado. Intentar cosas, tíos. Tenemos gente muy joven. Si el fútbol es intentarlo otra vez y otra vez y otra vez. La presión ahora es para mí. Y os dije, os voy a defender a muerte en rueda de prensa. Jugar tranquilos. Vamos, va.
Això és la xerrada prèvia al debut de Xavi Hernández davant de la plantilla, no? Una mica de broma, una mica de challenge, us dono un dia més de festa, podeu anar on vulgueu, si marquem 2 gols i us motiveu els primers minuts, us dono, us pago un sopar on vulgueu, i després
va,
això,
va,
i després...
Va pagar un sopar el Xavi, eh?
Sí, sí, sí. I és habitual,
va ser? El Mare Magno, no?
El Can Ferran n'han fet uns quants, segur.
Sí, però va ser un que és... Bueno, zona marítima.
El Kauai de Castelldefels?
No.
Aquí a Barcelona, vols dir?
Sí, no, cap al fòrum, potser que van anar al fòrum a un sopar, diria que van fer un sopar per aquella zona.
Bueno, aquesta...
Que el Xavi no va anar, va pagar, però ell no hi era. Mm.
Aquesta la va perdre, no?, perquè el partit va acabar 1-0.
1-0, sí. No, els jugadors no la van guanyar. O sigui, el challenge és, escolta'm, si marqueu 2 gols abans dels primers 30 minuts, paga un sopar. Mm. I si guanyeu, teniu un dia més de festa per Nadal, que és el que van tenir, perquè van guanyar 1-0 i van tenir un dia més de festa. Però està molt bé, no? Jo crec que com a liderar un grup, no?, també és això, no, Lluís? Sí. Que se sentin partícips, que els jugadors tinguin ganes d'aconseguir aquests reptes, no?
La veritat és que són aquests passatges que, perdona l'expressió, però que fan trampa en els culers, perquè al final el que veus és això, és que hi ha ganes, que hi ha intenció.
I que escoltant això encara queda més clar que l'home amb paciència és Xavi.
A mi aquests moments m'encanten, perquè evidentment saps que hi ha la càmera, que s'està fent el documental, però una xerrada prèvia a un partit te n'has d'oblidar. Vull dir, Xavi, això deu ser habitual a les xerrades. A mi m'agrada sentir...
Xavi té moltes coses bones, però a part el que té és que ell ha estat membre de vestidors de primeríssim nivell.
Que important és això, eh?
Ell ha estat a l'altra banda i ha sigut un dels cracs.
Àlex, i l'home és Xavi, si no s'obsessiona amb Dembélé,
eh? Com deia allò, Faldasi el loco, no? Nadie es perfecto, no? Però vull dir, i a mi m'agrada, jo soc dembelista, però vull dir que ell, quan parla així a l'equip i... Bueno, no és Setién. Per què?
No té res a veure.
Però per què?
Perquè té una ascendència brutal.
I perquè ell sap com pensen els cracs i els primers espades i saben que troben la debilitat de qualsevol per qualsevol escletxa. I tu no t'has de mostrar dèbil, tu t'has de demostrar ferm.
Estic convençut que Setién en el Betis no utilitzava aquest to.
Segurament no, perquè no li posava tant
respecte. Segurament no tenia res a
veure. Ni a Lugo ni a les Palmes.
Que això demostra que el Barça li venia.
Hi ha una última escena, una xerrada, que és aquest document que escoltàvem ara del Rayo Vallecano, de dir aquesta liga l'hem de guanyar, aquesta liga amb la plantilla que tenim. Hi ha un moment també que diu, mira, us vull fer 2 preguntes. Una, hi ha algú aquí que no estigui disposat a jugar 1 minut pel Barça? 1 minut. Hi ha algú aquí que no vulgui jugar 1 minut al Barça? Ara és el moment, d'aixecar la mà i, escolta, et buscarem un equip i fora, que el mercat està obert. Però aquí jo vull que tothom estigui disposat a jugar 1 minut pel Barça. Si algú se'm queixa per jugar 1 minut, fora. Que em sembla brutal, no?, també, de dir, escolta, implicació, família, equip, no?, fora els egoismes. Bé, està molt bé el documental. Jo des d'aquí el recomano, si no teniu res a fer més important aquests dies de celebracions, doncs Prime Video, Dani Huera, aquest documental per entendre una mica millor doncs tot el que ha passat, no?, resumit en aquests 5 capítols. Anem al joc, 1:15?
Vinga.
Vinga, va, poli. Poli el jove.
Què... Hola.
A veure, va, què has preparat?
Doncs mira, 10 preguntes per refrescar una mica la memòria, ara que portem 7 setmanes sense...
Fora els telèfons
sense
de la taula,
de Lliga, fora mòbils, Lluís Carrasco, que tinc aquí la vora, no miris el paper.
No miris, però, Lluís.
Com ho fem, això? Una pregunta per cadascú?
Sí, anem... a veure, i si no hi ha bona rebot. El Damià també pot
Damià
aixecar la mà,
dir?
Si vol ser.
Sí,
Damià.
No, jo, ja que hi soc, participo.
Vinga, Damià,
quin invent Google, eh?
Sí. No, no em pot mirar. Quin no, jo vigilaré que no mireu. A veure si sabeu, com va la Lliga a menys de 24 hores perquè torni. Ara farem la prèvia del Girona Rayo. Va.
Algun voluntari per començar?
Vinga, comença.
Lluís,
vinga, Lluís. Em sabries dir quins són ara mateix els 4 equips que estan en zona Champions?
Sí, estàs fàcil, va.
Sí, i per ordre, espero.
Endavant.
El Barcelona, el Real Madrid, la Real Societat i l'Atlètic Club.
Amb els punts ens atrevim?
No.
No, i això ja, no, era pujar de nivell.
Sé que portem un punt d'avantatge sobre el Real Madrid.
Un?
Ai, dos.
Dos
punts d'avantatge sobre
no el Real Madrid. No m'espatllis, no m'espatllis.
Dos punts.
Sí, és així.
Tebas diu, és així. Per tant, passem a la 2. Fernando?
Vinga, va.
Vinga, dispara.
Quin d'aquests equips no ocupa ara mateix posició europea? Et dono tres opcions. El Villarreal, el Betis o l'Atlètic de Madrid? Quin no ocupa posició europea?
Més enllà de Barça, Madrid, Atlètic de Bilbao i Real Societat, que estan en Champions.
Llega l'Atlètic de Madrid.
Rebot?
Tira de meroteca.
No és l'Atlètic de Madrid.
El Villarreal.
No és l'Atlètic de Madrid.
És el Villarreal?
És el Villarreal.
És
sí, sí, sí.
És així, és correcte.
Tan malament, llavors, l'Atlètic.
No està en plaça europea, el Villarreal, per tant, ni no, conference ni res,
No.
Vinga, va.
La 3, Àlex.
Pintanet, va.
Quins són els 3 equips en zona de descens?
Ah, aquesta sí, home.
Elx, Cádiz i Sevilla.
Sí, sí, sí.
És així, no per aquest ordre, l'Elx és cué, Cádiz penúltim i Sevilla, en aquest
aquesta
cas, antepenúltim.
És per nota, perquè això del Sevilla jo ho vaig haver de mirar, sí, jo no ho recordava, però el Sevilla està en descens amb només 11 punts, en 14 jornades. Sí. A veure, Damià López, com va, tornant del Mundial i a Doha...
Jo he estat molt en clau Mundial, sí. La Lliga no en recordo de res.
A veure, va,
amb el Dami inaugurarem el bloc Barça, que el tema és controlat, evidentment. Quants partits ha perdut el Barça en aquesta Lliga?
Hòstia. Un, no?
Un. Sí, és així.
El de Madrid.
Com et felicita Javier Tebas. Sí, és així, et diu, El clàssic.
Allà el vaig veure, aquest dia acaba de venir, abans de l'assemblea.
Per quin marcador va perdre el clàssic al Barça?
2-0. 2-0? No.
3-1.
3-1, perdó.
3-1, sí senyor, 3-1 va ser.
Talismán, allà a Madrid,
No hi era, però aviat tornarem.
És la prova de que del 16 d'octubre ha passat molt temps i que, evidentment, doncs, es va desconnectant.
Sí.
Tornem a Lluís, va. Quants gols porta Robert Lewandowski a la Lliga?
Sí, és difícil aquesta. A la Lliga, diu.
12.
Tira de meroteca.
13. És veritat que hi ha un gol que balla, que és el del Valladolid, que alguns li donen en pròpia porteria al defensa del Valladolid, però l'àrbitre li va donar Lewandowski, per tant, són 13. T'has quedat molt a prop, també té mèrit. Del Fernando. Qui ha marcat els 3 últims gols del Barça a la Lliga?
Hòstia, aquesta també és la nota.
Aquesta és de les complicades.
Hòstia. Aquí m'has rebentat, Però
bueno, pensa en Pamplona.
Penso en Pamplona, quina mala rima, Pamplona, us anem mirant a Pamplona.
No, pensa en Pamplona.
Endavant.
Pamplona hi ha un gol de cap.
Home, hi ha un gol de Rafinha, no?
Ai, molt bé, aquest és l'últim.
A passi de Frenkie, no?
Val, sí.
Bé.
Diria que València pot ser un dels darrers València, o no?
No. Perquè a Pamplona hi ha un altre gol, que és 1-2.
Ah. Mm-hmm.
A Pamplona...
Passa palabra.
A Pamplona hi ha un jugador que ens encanta, que fa màgia, que marca. Que és màgic.
Pedri.
I faltaria l'anterior, perquè Osasuna és l'últim partit, hi ha dos gols.
I l'anterior quin és? Ah, és un Barça-Almeria al Camp Nou.
El comiat de Piqué.
Ah, sí, és veritat. És l'homenatge de Piqué.
Mira, et diré que marca un altre migcampista.
Frenkie de Jong.
Frenkie, no?
Hòstia, tio.
Sí, sí.
Molt bé.
Molt bé.
No sé, jo recordava el del València, que crec que Lewandowski...
Ja,
no?
Sí, estàs on faller,
El Lewandowski no en salva a València?
La pilota de Rafinha Lewandowski.
Sí, home, sí.
Oh, i el minut 93.
Entens
a descompte. Quan havia fallat el Ferran Torres, una molt clara.
Som-hi amb el setena. Ara deixem de banda el Barça, ens centrem en altres equips que també tenen interès a casa nostra, Espanyol, Girona, també el Real Madrid. Àlex, resultat de l'Espanyol-Girona d'aquesta temporada.
de l'Espanyol Girona. Jugant, encara no han jugat, no?
Bé.
Sí, sí,
bé,
sí.
Bé, bé, bé. Aquesta
bona. Juguen el 7 de gener.
Sí, senyor.
Estava pensant i però sí, crec que juguen d'aquí poc.
Sí, senyor. Bé, bé, bé. Ben reaccionat.
Bona gent d'estar amb el Google i la classificació, també les jornades.
Bona reacció. Va, Damià.
A veure.
Quantes victòries porta l'Espanyol?
Quantes victòries? A veure, porta... crec que porta 12 punts, no?
Sí.
Si porta 12 punts, deu portar 3 victòries, no? 3 victòries i 3 empats.
Tira l'hemeroteca.
No?
No.
2 victòries i 6 empats.
Sí, senyor.
Ostres, molts empats.
Dues victòries només a l'Espanyol.
Dues victòries.
Contra l'Atlètic de Bilbao, se'n va més, i contra el Valladolid a l'RC Stadium.
Les dues.
Doncs ja cal que es pavili.
1-0 contra el Valladolid, 0-1 a se'n va més, gol de Braithwaite.
Braithwaite.
Sí, sí. Mira, aquesta l'haguessis encertat, home.
Sí, perquè...
No, ho dic perquè de cara al derbi, clar, és que l'Espanyol arriba amb urgències, perquè ha guanyat 2 partits de tota la lliga i per 1-0
Un, no? Ja passa que se solen saber les preguntes que li toquen als altres concursants, eh? Això és un clàssic. Va, Lluís, últim partit del Girona a la Lliga. Em saps dir quin és i amb quin resultat acaba?
Hòstia, aquesta és difícil, eh? Aquesta és molt difícil, Lluís.
Guanya 2-0?
Un número està bé, l'altre no. I és veritat que guanya.
Guanya 2-1. No recordo contra qui.
2-1, és correcte el resultat, per això?
1-2.
1-2 guanya. Ah,
2-1.
El camp del Cué.
Apareix Miquel Agut ja a la peixera.
El camp del Cué. El camp de l'Elx.
De l'Elx.
Guanya. No recordava contra qui.
Jo del Girona recordo lius amb els penals, eh? I gols d'aquells que el porter té la pilota agafada amb la mà i tot això, no? Això ha passat.
Sí, 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 sí. Ha passat. Fernando, va.
L'última. Qui són els dos màxims golejadors del Madrid ara mateix a la Lliga?
Torno a mirar Pamplona, o sigui, jo diria que Valverde.
Bo!
Valverde perquè
bona.
No ha parat de fer gols.
Bona. I l'altre no és el que penses.
No, Benzema no, està lesionat Benzema. Diria que Vinícius.
Sí, sí, sí.
És correcte, és correcte. Sí, Valverde i Vinícius...
Les del Madrid, eh?
Tots dos amb 6 gols, Benzema és tercer amb
5. Jo m'ho sé del Madrid i Benzema.
Ara, teves aquesta dita Benzema.
Molt bé. Mira, acabo amb vosaltres dos un bonus track, eh? Una per Pintanel i una per Damià López. Contra qui jugarà el City l'eliminatòria de vuitens a la Champions?
És que aquí està... És molt bo. És que tu això no ho saps.
Què?
Que és que està... Jugarà contra el Leipzig.
No li diguis!
Ah, però no me l'has preguntat a mi, aquesta.
Ah, no, era el Pintanel, però vale.
No, però és igual, jo t'explico.
He de reconèixer que no me la sabia.
Jo t'explico, que és que...
La sabíeu?
Que és que estàvem amb el Miquel Agut abans de redacció, veient el City.
Sí.
Veient el City... I se m'ha acudit preguntar-li a la Guti, contra qui juga el City als vuitens?
Ah.
I llavors ho hem mirat.
O sigui, que no la sabíeu, tampoc.
No, i justament, i pregunta això, és molt... bueno, no deixa de ser casual.
No la sabíem.
I hem repassat els vuitens de final de la Champions.
No, perquè a més, podria haver fet la pregunta en Pariset, quan ja era la redacció fa 2 minuts, però la fa just que més aguda.
I, i això demostra que fa un Mundial.
Clar, clar.
Això és el que fa el Mundial.
El carrer dels jugadors.
Exacte, la desconnexió sobre la competició actual.
El Madrid sabeu contra qui juga els vuitens del Champions?
Liverpool?
Sí,
però escolta, bona Gakpo, notícia, ha fitxat a Gakpo.
Gakpo, sí, és veritat, el golejador dels Països Baixos, eh? Alguna eliminatòria més de vuitens que us vingui al cap de la Champions?
Hòstia, ara si les féssim dir les 8 de...
N'hi ha una que és molt top, no sé si la recordeu.
PSG Bayern de Múnich.
Sí, senyor, PSG Bayern de Múnich.
Però tu ho acabes de mirar.
No, no, jo no he mirat res, però abans hem comptat aquesta amb el Llopis, amb en Dami, però no.
El Llopis, no hi ha problema.
Bé. Bruges-Benfica és una altra eliminatòria.
El Chelsea tenia una bona, també, no?
Sí, Dortmund-Chelsea.
Això, Dortmund-Chelsea.
Eintracht de Frankfurt-Nàpols, Milan-Tottenham, Inter de Milà-Porto. Aquesta hauria de ser un Barça-Porto, però al final serà un Inter-Porto.
Però si algú no se'n recordava, el Barça no juga.
No, no juga, el Barça jugarà
no
contra,
calia,
el, contra el United. Mira, ara que dèiem això del City, alguna declaració de la victòria de l'equip de Guardiola avui contra el Leeds?
Home, mira, avui no escoltarem Guardiola, perquè tampoc no ha fet cap grans declaracions. Escoltarem l'home del partit, Erling Braut Haaland, el noruec, que és el nom de la nit per diversos motius, ha fet un doblet, ja ho hem explicat, suma 20 gols en 14 partits a la Premier, és el jugador que arriba més ràpid a aquesta xifra. A més d'això, aquesta temporada, els màxims golejadors que el persegueixen a la Premier, Kane amb 13 i Ivan Toni del Brentford amb 11, o sigui, gairebé els doble amb números, és una barbaritat el que fa el noruec, i atenció, perquè n'ha fet 20, els màxims golejadors de la Premier de la temporada passada
en van fer 23.
Aquesta és molt
bèstia. En tot l'any?
A mi aquesta em sembla
molt bèstia. En tota la temporada. O sigui, la temporada passada, Salah i Son van fer 23 gols en tota la Premier. Màxims golejadors, o sigui, bota d'or de la Premier. Aquest tio n'ha fet 20 en 14
partits. El rècord són 34 de Shearer, que el pulveritzarà.
Pot ser, pot ser, però vaja. I tot plegat a Leeds, que és on ell va néixer. Ell és noruec, però va néixer a Leeds perquè el seu pare jugava a Leeds. Doncs tot i això, no estava content.
I could have scored five. It's
La veritat és que en podria haver fet 5, però hem guanyat i això és el més important. L'Arsenal no falla i hem de guanyar partits. Estic content per mi com a davanter i també per l'equip, però en podria haver fet un parell més. Hauré d'entrenar-me més.
M'hauré d'entrenar més perquè en podria haver fet 5 i només he fet 2. És el que diu, després del partit, encara a la gespa. I m'agrada aquesta resposta que escoltarem de seguida perquè ha explicat com ha viscut el Mundial. Noruega no el jugava i ha explicat com ha viscut el Mundial. Faig un spoiler, a mi no m'agradaria ser el sofà de Ken Haaland.
Being home, being a bit mad that I don't play World.
He estat a casa al sofà fent de comentarista del Mundial quan ningú no em sentia. M'he tornat una mica boig, ho reconec. Veure per televisió com altres davanters anaven marcant m'irritava. Em motivava, però he aprofitat per carregar piles i tinc més fam i estic en millor forma que mai.
I'm more hungry and I'm more ready than ever.
Doncs preparem-nos.
Fa por aquest tio.
Sobretot al Leipzig. A la Champions.
No, no, però aquest tio et diu això i tu veus el vídeo com ho diu, la cara que fa. No, no, no és una cara que t'espanti, però està molt seriós, ho diu amb, molt segur de si mateix. Clar, és que és allò que el que penso ho faig, i és veritat, aquest jugador ho fa. Per cert, amb els 20 gols que ha fet, supera els 18 que va fer el seu pare en tota la carrera com a futbolista. Diu que és una dada que sabia. Quan li ha preguntat Alan Shearer sobre la gespa, ell ha dit sí, ho sabia, ho tenia controladíssim. Avui el seu pare i la seva mare a les graderies d'Ellen Road veient el partit. Deixa'm acabar amb algun apunt més molt ràpid. Ederson és el primer jugador en la història de la Premier, el porter del City, que arriba a les 150 victòries abans dels 200 partits en aquesta competició. Déu-n'hi-do també amb els números del porter brasiler. I la classificació que queda amb l'Arsenal líder amb 40 punts, 35 pel City. Els duels entre els dos estan pendents, el de la primera volta i, naturalment, el de la segona. El primer a Londres, el 15 de febrer, el 26 d'abril, Manchester City, Arsenal, Al-Ittihad. Els dos entre setmana. Per darrere, Newcastle, 32 punts, Tottenham, 30. De moment, fora de la Lliga de Campions, de moment, el United amb 29.
Déu-n'hi-do, la bèstia de Erling Haaland, amb aquestes xifres. Molt bé.
Compte amb l'United, que es veu que va de pujar.
Sí, sí, ahir ho vam comentar, que està jugant millor.
I un petit detall, a la Premier saben perfectament quin dia i quin dia de la setmana, quin número jugaran tots els partits que els hi queden. I nosaltres no.
Després hi ha horaris, no? Crec
sí, sí, hi ha horaris. Sí. I després ens preguntem per què allà es mouen més diners que aquí. Pues sí. Perquè està tot millor organitzat.
Sí, sí. Sens dubte, sens
dubte. L'efecte de Tebas no el tenim ara?
Sí, sí. Tira de biblioteca, no? A veure, va, tancarem tertúlia escoltant Mitchell i Iraola, la prèvia del Girona Rayo, i després també Simeone, que demà hi ha un Atlètic de Madrid Elx, a banda d'un Atlètic de Bilbao Betis. Demà són els tres partits que reprenen la competició. A veure, va, sobre... T'acomiado, Damià, ja està. Escolta, gràcies,
De res, home.
Quin mite, el deixem
acomiadar. Dit així, t'acomiado.
No, el deixem descansar, també. Porta aquí més hores.
És el compte de Pariser,
Ve de Qatar, també.
Multa de 1.000 euros.
Multa de 1.000 euros.
Jo, que no l'havia vist des de la seva tornada a Qatar, felicitar-lo, perquè ha fet una tasca bestial a Qatar.
Brutal.
Molt bé, gràcies. Brutal.
Sí, senyor, Damià. Gràcies. Molt bé. Excel·lent. Marxa, que has aprovat amb nota l'examen de la Lliga.
Vinga.
Sí, sí, sí.
Qui ha estat el guanyador del juguet?
Vostè.
Gràcies.
Lluís Carrasco i Damià López, els que més han encertat. Va, anem al Girona Rayo. A veure, què explica?
Aviam, el partit a Montilivi, que tornarà a obrir les portes 53 dies després. No hi ha futbol a l'estadi del Girona des del 4 de novembre. El Girona, que arrencarà 13è amb 16 punts, 5 per sobre del descens. El 8è amb 22 punts és el Rayo. La temporada passada van jugar a la Copa 0-1, victòria madrilenya. És la repetició de la malaurada final per l'ascens de fa dues temporades en què el Rayo va eliminar el Girona i va pujar amb la victòria per 0-2 a Montilivi. També és, i aquest és el nom de la prèvia, Mitchell contra el club de la seva vida.
És un partit especial, clar, és casa meva, però el teu fill ja va dir que no he guanyat mai i vull canviar aquesta situació.
Exacte, no ha guanyat mai contra el Rayo i demà té l'oportunitat de trencar aquesta mala ratxa. Ell marca la prèvia a Montilivi i també a Vallecas. Iraola.
Todas las referencias que tengo de él son magníficas, tanto de dentro del Rayo como de fuera del Rayo, jugadores que ha tenido él, y bueno, pues las veces que nos ha tocado enfrentarnos a equipos suyos siempre han sido partidos muy complicados. No es casualidad que está consiguiendo lo que está consiguiendo. Un entrenador que tiene 3 ascensos es... Yo tengo uno y estoy contento, pues imagínate, ¿no? Un entrenador que ha subido 3 veces a Primera División.
Sí, senyor, l'última amb el Girona. Mitja la banda, parlem del partit futbolísticament, són 2 equips atrevits que podrien anul·lar-se mútuament. Aviam què diuen els místers sobre l'apartat tècnic i tàctic sobre la gespa. Primer, Mitchell.
L'equip necessita la millor versió perquè el Rayo és un equipàs. Un equipàs que pressiona molt bé, que juga amb molta determinació, molt vertical... i necessitem agafar la pilota i pressionar de la millor manera que podem, perquè és un equip molt, molt, molt agressiu en atac.
Mitchell alerta del nivell del rival, Iraola fa el mateix, no es refia, gota del Girona.
Y el Girona es un equipo que sobretot hace goles con mucha facilidad. Con balón es un equipo que tiene muchísimos recursos, muchísimas amenazas, y es difícil que no te haga daño en ataque... Porque tiene muchos recursos y es un equipo que juega muy bien.
Serà l'últim partit del Girona abans d'acabar l'any, el segon després del Mundial. El Girona, que no hi tenia jugadors, però amb la represa de la competició oficial, va jugar primer a la Copa al Camp del Cacereño. Aquella derrota per 2-1 i l'eliminació posterior han de ser un aprenentatge.
L'equip ha entrenat molt bé, està clar que la Copa ens demostra que si no jugues al 100%, qualsevol rival ens pot guanyar.
Per cert, són 2 equips que van acabar bé l'any a la Lliga. Vaja, abans del Mundial van acabar bé la Lliga amb 7-9 del Girona i 10-12 del Rayo. A la infermeria, molt moviment, altes de Yangel, Borja, Riquelme i David López. Les baixes continuen sent Bernardo, Javi Hernández, Juanpe, Ibra i Reinier, mentre que el Rayo també té absències destacades. Catena, que ho ha jugat tot al central, està sancionat, així com el migcampista de contenció Òscar Valentín, estan lesionats Enteca i Salvi. I si el partit s'hagués jugat ja amb l'any nou, el tècnic de l'equip madrileny podria haver comptat amb RDT.
Hòstia, ja no el recordava, és veritat.
Mm-hmm. Això també ho podria haver preguntat en el concurs del juguer.
Sí. Anava a comentar-ho, que s'ha lliurat al Girona.
Clar, per pocs dies, però s'ha estalviat, o no, no ho sé, però tampoc no sé com està. Clar. Però vaja, sí que és veritat, fa temps que no competeix, però en un principi, si ens haguessin dit què prefereixes, que jugui o que no jugui, jo hauria dit que no. O sigui que RDT, de moment, no jugarà aquest partit, encara no ha debutat amb el Rayo des que va marxar de l'Espanyol l'estiu. Figueroa Vázquez, l'andalús, àrbitre del partit, el VAR, el gallec Iglesias Villanueva, des de 4:45 demà a RAC1, i fins que comenci l'Islàndia a les 7 hi serem.
Perfecte, us escoltarem, atentament. El Rayo, 8è amb 22 punts, a 2 punts d'Europa. El Girona, 13è amb 16 punts, 5 per sobre del descens. Per tant, 2 equips que estan en bona dinàmica.
El Barça líder en part gràcies al Rayo, no?
Oh, i el Girona.
No, li va guanyar el Madrid, no? Sí. El Rayo Vallecano.
I el Girona va empatar el Bernabéu, 1-1.
Ah, és veritat, és veritat, amb aquella polèmica... No, dels
bé, la polèmica que van crear a Madrid, crear ell, perquè, evidentment, allò de polèmica no té res. Ancelotti parlant de l'àrbitre.
Sí, el de se l'ha inventado, és el famós penal. No,
sí, però sense sanció. El Girona està en una situació molt complicada i guanya els 2 últims partits abans del Mundial.
Sí. Anava a dir, ja que hem fet el joc, Barça líder, 37 punts, Madrid segon, 35... I a partir d'aquí tothom despenjat, perquè Reial Societat en té 26 i Atlètic Club 24 i Atlètic de Madrid 24 i Betis 24 també. Estan empatats els 3 a la quarta posició, però clar, és que el tercer classificat ja està a 11 punts del Barça.
Hi ha un món
brutal. Parlat de l'Atlètic de Madrid, demà jugaran 2 partits més, a banda del Girona Rayo. Un és aquest Betis Atlètic Club de Bilbao, i l'altre és l'Atlètic de Madrid-Elx, i és especialment interessant, ens deia el Quim a l'inici del programa, escoltar Diego Simeone, perquè ha fet molta autocrítica a la roda de premsa prèvia.
Sí, no sol passar massa que les rodes de premsa del Xolo tinguin molt contingut, però la d'avui, prèvia a aquest Atlètic de Madrid-Elx, que començarà a 9:45 de la nit al Metropolitano, ha estat una bona excepció, i és que Simeone ha fet aquesta valoració del paper que han fet els seus jugadors al Mundial, que són De Paul, Nahuel i Correa amb l'Argentina, Griezmann amb França, João Félix amb Portugal, Carrasco i Witsel amb Bèlgica, Morata, Marcos Llorente i Coque amb la selecció espanyola i Garbić, porter suplent de Croàcia. Simeone.
La verdad que viendo que han llegado 5 futbolistas a la final del mundo, de los cuales
tres han jugado muchísimo, tenemos un gran plantel. Posiblemente el que no esté dando, digamos, lo que hay que dar es el entrenador, porque posiblemente futbolista bueno hay. Joao fue sensación en el Mundial, Carrasco y Axel han sido titulares en varios de los partidos que ha jugado Bélgica en el Mundial. Tenemos jugadores importantes, yo soy el que tengo que mejorar para que ellos puedan elevar su nivel en la liga, porque como lo explicábamos creo que en la semana pasada, venimos de un momento, de una temporada hasta hoy, de mala a regular o de regular a mala. No, yo creo que el entrenador de última es el que está fallando más que otras cosas.
Doncs vinga.
Si ho diu un altre, diríem que l'ha retratat, però en aquest cas és un autorretrato, en terminologia moderna, un selfie.
Sí, sí.
Perquè s'ha retratat a si mateix.
No, assumint les culpes, no? Lliurant els jugadors, intentant generar una mica de bon ambient al vestidor, no?
Perquè vindrà igual era una innocentada.
Potser també, Lluís. Hem vist.
De tenir en compte que l'Atlètic de Madrid reprendrà demà la Lliga, 5è a 13 punts de liderat del Barça, com comentaves ara Aleix, però és que, a més, pel camí també ha quedat eliminat no només de la Lliga de Campions a la fase de grups, sinó d'Europa, perquè no va ni a Europa League, va quedar últim del grup i està absolutament eliminat. També ha parlat de Joao Félix, de qui es diu que pot marxar al mercat d'hivern per la manca de protagonisme al primer terç de temporada i perquè la relació amb Simeone no és massa bona.
A mí lo que me importa es el equipo, y él es un jugador importante para el equipo, y si nos logra transmitir todo lo que vimos, sobre todo en los primeros partidos del Mundial, será importantísimo. ¿Por qué? Porque tiene condiciones, porque tiene talento y porque el equipo necesita de sus cualidades.
A l'entrenament d'avui han tornat Correa i Jiménez, en canvi Nahuel Molina ha treballat al marge i també Vitzelio Black, que estan indisposats. Rodrigo de Paul està descartat per unes molèsties als isquios. L'Eix té les baixes de Pol Lirola, Hossan Chetuaya i Nico Fernández, que estan lesionats, i de Gerard Gumbau, que està sancionat.
Debut a Pablo Machín, la banqueta a la Lliga amb l'Elx. A veure si el treu de la cua de la classificació l'ex-tècnic del Girona o de l'Espanyol, entre d'altres.
I l'altre partit de demà, el d'un quart de set, Betis Athletic Club. El tècnic local, Manuel Pellegrini, no pot comptar encara amb els campions del món, Petzela i Guido Rodríguez, que tot just acaben de tornar de l'Argentina. Té lesionats també Juan Cruz i Pol, però recupera Luis Felipe, Joaquín i Juanmi. Ernesto Valverde, tècnic de l'Athletic Club, té la baixa d'Ander Herrera, ja ho diré, i també de Morcillo.
Ja començant a sonar aquests noms, Pellegrini, Valverde, l'Athletic Club, el Betis. Torna la normalitat a casa nostra amb els partits de Lliga. I dissabte el Barça-Espanyol, a les dues del migdia. Molt bé, Quim, gràcies.
Fins ara.
Vinga, fins ara. Ara escoltarem el Quim Salvador, que ha parlat uns minuts amb Laia Sanz, abans que marxés cap al Dakar. Aquests dies, ja sabeu que començar l'any és sinònim de Dakar, no? I està pendent del que passi els últims anys a l'Aràbia Saudita. Us desitjo una molt bona entrada al 2023. Fernando Polo, Lluís Carrasco i Àlex Pintanel, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
Igualment.
Espero que gaudiu molt del derbi i que el 2023 sigui un gran any per a tots vosaltres. Us ho mereixeu, perquè sou, sens dubte, la millor tertúlia.
Els dimecres.
Dels dimecres. Gràcies, amics. Gràcies. Una abraçada. Ara tornem.
Feliços.
Tu diràs amb Aleix Pariser. Aquest Nadal, MotoGP és el regal. Al setembre de 2023 tens una cita amb el Gran Premi Monster Energy de Catalunya de MotoGP al circuit de Barcelona-Catalunya. Compra ara i beneficia't d'un 20% de descompte en l'abonament de 3 dies. Només fins al 5 de gener. Entrades a la venda a circuit.cat.
RAC més 1, podcast.
Aquest gener torna l'escorxador.
Des de la sala Cotton Club de Casino Barcelona, amb tots vosaltres, Guillem Estadella.
Ja és aquí la segona temporada del Rose Battle de RAC 1. 5 nous combats. Joan Maria Pou i Laia Coll.
Ella diu que fa curses i que està molt en forma. El rei emèrit sense crosses.
Jo almenys les curses les vaig a córrer i no les narro des de la línia de meta.
Míriam Díaz i el senyor Buigas. Edu de Batlle i Adrià Santa Susanna. Marc Serra i Rocco Stenhauser.
Utilitza bé, Rocco. Utilitza bé, que se'm els alcàrrecs.
Mireia Giró i Marta Bosch. I un jurat de luxe per decidir el guanyador.
Benvinguts i benvingudes a l'escorxador!
L'escorxador, segona temporada. Que comenci el combat. Escolta-la a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC més 1.
Tots som
més
1.
Recte final del Tu diràs d'avui. Mentre marxen els tertulians, seguirem amb l'actualitat esportiva. Ara ho dèiem, queden només 3 dies perquè arrenqui el Dakar 2023. I el Quim Salvador ha pogut parlar uns minuts amb Leia Sanz abans que la pilot de Corbera del Llobregat marxi cap a l'Aràbia Saudita a intentar fer una bona actuació en la modalitat de cotxes.
A les portes d'un nou Dakar, Leia Sanz i Pla Giribert, què tal?
Bones.
Encara et poses nerviosa abans dels Dakars o ja no?
No, sempre, sempre. I a més ara que és una mica una nova etapa, és una mica com començar de zero, doncs sí, sí. Ara hi ha aquest mal de panxa dels dies abans i amb moltes ganes ja de pujar a l'avió i d'anar cap allà.
Serà el teu segon Dakar amb cotxe. Vas debutar amb un mini 4x4. Enguany amb un buggy, dues rodes motrius de l'equip Estarà.
Sí, molt contenta. Crec que l'any passat el Mini va ser un gran cotxe pel que volíem, que era prendre un cotxe amb bona durabilitat, jo crec que vam fer el que havíem de fer, que era prendre, era agafar experiència, però sí que tenia clar que amb aquest canvi de reglamentació ja no podíem anar amb un cotxe amb roda petita, havíem de fer un pas endavant. Sí que és veritat que el salt al Mini TU Plus era una mica inaccessible per mi i havíem de trobar un bon projecte competitiu, no? Jo crec que hem trobat un bon equilibri, hem fet un pas endavant molt bo i sí que és veritat, no? Dos rodes motrius, tracció darrere serà molt diferent, la conducció és força diferent i a les dunes sobretot doncs serà més estressant, i hem pogut fer pocs quilòmetres, però crec que ens permetrà portar un molt bon ritme. Jo crec que el poc que hem provat el cotxe vam quedar molt sorpresos, és un cotxe molt ràpid i que ens permetrà, crec, fer-ho millor que l'any passat.
En quins aspectes és un avantatge i en quins un inconvenient? Detallem una mica això, sisplau.
Sí, inconvenient, doncs clar, dos rodes motrius, tracció darrere a les dunes és més complicat, et permet menys l'error, no pots parar tant el cotxe, després és un cotxe que té poca visibilitat i això les dunes penalitza bastant, no veus massa on vas, perquè té el pas de roda de davant molt, molt alt i és just on miraries, però per altra banda ho compensen aquest any tenint una mica més de potència que els 4x4 i amb l'autoinflat i desinflat de les rodes, no? Tu quan, a diferència d'un 4x4, quan entres a les dunes, doncs pots baixar la pressió des de dins del cotxe, tot i que ara els 4x4, com no tenen, són tan bons, no tenen dificultat a les dunes i és igual al final amb la pressió que vagis, però, i després crec que és un cotxe que, a diferència de les dunes, doncs tens algú més a guanyar a les zones ràpides i trencades. És un cotxe amb una mica més de suspensió, amb roda gran, llavors jo crec que es pot compensar bé, no? I que crec que ens permetrà, sobretot a les zones trencades de pedra, i això hi haurà una gran diferència amb l'any passat.
Sempre volem preguntar per l'objectiu. La referència és la 23a posició de l'any passat amb el Mini, però esclar, mires la llista d'inscrits i hi ha tants cotxes dels TU Plus que van a guanyar i dels TU i buguis com els vostres, que no sé si és gaire realista això de fixar una posició o si a tu t'interessa gaire com a objectiu previ a la sortida.
Sí, és complicat, com dius. Et poses a mirar la classificació, és una bogeria, perquè ja no sé quants TU Plus que et poses a mirar i és una bogeria. Però sí que crec que després de l'any passat de l'experiència vam fer 23 sense tenir experiència, vam fer alguns errors. Jo crec que amb el passet endavant que hem fet de cotxe podríem, si féssim tot molt, 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 molt bé, podríem estar dels 15 primers. Aquest és l'objectiu. Després, ho farem o no, o estarem lluny o no, però jo crec que, a més, l'objectiu ha de ser acabar satisfets, no? Perquè potser ens ha passat algun dia, però hem sigut competitius a moltes etapes i acabem el Dakar més enrere, però molt contents, no? Jo és amb el que em quedo. La intenció és això, ser competitius i amb el cotxe que tenim intentar fer-ho el millor possible.
Tornaràs a portar copilot italià, Maurizio Guerini. Ja li has ensenyat català o dins del cotxe les notes te les canta, no sé, en italià, en anglès, en castellà?
No, parlem en italià perquè jo parlo bé l'italià i a mi em surt fàcil i natural. Ell té més dificultat pel castellà, tot i que en sap una mica, però jo volia que les notes... Al final allà ja tens prou feina pel copilot a dir en paraules el que veus en un dibuix. Si a sobre de traduir d'idioma seria com tot massa, un procés massa lent, no? Llavors jo volia que li sortís automàtic. Ho fem en italià, que jo l'entenc bé i així ens entenem perfecte.
Tindràs a l'equip Estarà dos companys d'equip, Òscar Fuentes i Carles Checa, que també ve de la moto, en aquest cas de velocitat, i que és tot un personatge. I mira, la Laia hi arriba abans de contestar.
Sí, jo crec que ens ho passarem molt bé, no? I a més, no només el Carlos, sinó també els dos copilots que portem, els dos també venen de la moto, no? Llavors som allà més moteros que pilots de cotxes. I sí, és veritat que el Carles, doncs, és molt divertit, crec que ens ho passarem molt bé, i que hi ha també la sensació aquesta d'anar amb un equip de casa, crec que serà divertit, no? Perquè al final també passes forces hores aquest any, a més amb aquest bivac que ens fan, ja no anem ni a l'hotel, anem directe al bivac, per tant passarem més hores que 3 anys amb l'equip i serà xulo, jo crec, que compartir-ho amb el Carlos, que tenim bon rotllo, ens coneixem d'altres coses, i amb l'Òscar, jo crec que ens ho passarem bé.
Parlant de motoristes, em vaig quedar garratibat mirant l'inscripció d'aquest any. He trobat dos catalans a la categoria de motos, Joan Pedrero i César Rojo Fill. Eren potència mundial en motos al Dakar anys enrere. Tu, que has estat referència i ets referència del motociclisme català, com ho interpretes, això?
Hauré de tornar amb la moto. No, jo crec que no és fàcil. Al Dakar hi ha molt nivell ara, i trobar oportunitats d'anar-hi no és gens fàcil, és molt car i no és fàcil. Hi ha grans pilots que ho han intentat, però costa molt trobar els mitjans d'anar-hi, no? I a més, quan ets un pilot privat, lluitar amb pilots oficials és molt, molt complicat, llavors és difícil.
Cada any ens presenten un recorregut que diuen que és el més dur que s'ha fet i un retorn als orígens. Això ho porto sentint-ho anys i panys. Aquest any és veritat o no?
Cada any ho diuen, però jo crec que aquest any una mica és veritat, perquè té pinta, ja només per distància, l'augment de quilòmetres d'etapes, augment d'etapes, el fet de no parar els refuelings, jo crec que tot plegat endurirà força la cursa, i després aquests últims dies a l'Empty Quarter, amb etapes marató, jo crec que sí, coneguent el Castellà que pues, diu una mica això, no? Us queixeu l'any passat, doncs ja veureu. I a més, a mi m'agrada, o sigui, aquesta idea de que el Dakar sigui més de carià, de que sigui no tant a l'esprint, jo crec, jo entenc el Dakar així, llavors a mi m'agrada, no? Ja t'ho explicaré quan estigui allà amb la pala a l'Empty Quarter, però en principi, jolín, m'agrada que sigui més un Dakar així.
Dues més, Laia. Aquest curs has tornat a tenir de profe Carlos Sainz amb la Fórmula Extreme. Creus que has millorat molt a nivell de pilotatge de cotxe?
Sí, moltíssim. El Carlos... Si em poso a mirar-me a mi mateixa l'any passat, que al final jo era una mica la rookie, perquè tots tenien experiència en cotxe, jo entrava allà, imagina't, no era fàcil, tampoc era el lloc més fàcil, no? És un campionat on fas pocs quilòmetres, on no proves el cotxe abans i on has de sortir ja a fondo, llavors no era fàcil, i competir contra totes aquestes bèsties, la veritat que l'any passat les primeres curses em va costar, però si em poso a mirar el camí que hem fet, em dona molta satisfacció. He sigut el pilot amb més evolució, sent a cada cursa de les noies més ràpides, i la veritat que molt agraïda al Carlos, perquè m'ha ajudat moltíssim, no només a l'extremí, sinó a córrer el Dakar passat, aquest Dakar, a donar-me bons consells, està força sobre meu, i la veritat que se li agraeix, no? Algú que està tan ocupat i que té tants mal de caps, doncs poder-lo trucar a qualsevol moment per preguntar-li dubtes, per... i després no només amb conducció, sinó amb posta a punt del cotxe, no? Jo també recordo l'any passat, baixava del cotxe i pràcticament no m'entrava de res, i aquest any sé molt més el que vull, entenc els canvis al cotxe, puc donar la meva opinió, i el Carlos també, la veritat que m'ha ajudat molt, o sigui que molt, molt agraïda.
I la teva carrera esportiva en moto està ja definitivament acabada o no? Perquè vas fer aquell retorn una mica inesperat als Mundials de Trial i Enduro i els vas guanyar, i per tant no sé si encara, sí, encara tens intenció d'afegir algun Mundial més o ja no.
Jo aquest any encara volia fer Enduro o Trial o algo, però sí que és veritat que el Carlos volia que em centrés en l'extremí, que crec que també va ser un acert. Continuo lligada a gas i fent coses, i segur que alguna cosa xula sortirà, però seran coses puntuals, no? Jo la meva intenció és centrar-me cada cop més en les quatre rodes, també tinc edat ja de fer-ho, però sí, amb gas segur que aniran sortint projectes xulos, i no se sap mai, eh? Jo no ho dono per acabat, perquè al final la moto m'agrada massa i no me'n puc estar, no? Tot i que no he corregut aquest any, he intentat, a la que tinc temps lliure, uns dies sense curses a prop, intento sempre agafar la moto, m'agrada massa.
Laia Sanz, moltes gràcies i moltíssima sort.
Gràcies.
RAC 1. Aquest Nadal vine a Badalona i descobreix un món màgic. Passeja't pel campament dels Reis d'Orient al Parc de Can Soleil i de Cal Arnús i per la nostra fàbrica de joguines i tornemis a l'antic escorxador. A més, visita les fires nadalenques arreu de la ciutat. Aquest Nadal, si vens a Badalona, la màgia t'acompanyarà. Més informació a badalona.cat. Ajuntament de Badalona.
Tens molta experiència com a ésser humà. Ara és moment de continuar sent-ho. Protegim junts la vida de les persones en situació de vulnerabilitat. És part de la nostra naturalesa i de tu. Som el que més ens cal ser. Humans, sent humans. Open Arms.
Nothing shocks me about this game.
And that Drew Rim.
És la televisió americana narrant la cistella d'aquesta passada matinada en majúscules, la cistella que ha donat la volta al món. De Luka Doncic. A veure, Mundet, explica'm com ha anat això.
Partit de les Mavericks New York Knicks a l'American Airlines Center de Dallas. A falta de 33,9 segons guanya Dallas de... Nova York de 9-103-112. Dallas ho remunta, culminant-ho amb aquesta jugada de Luka Doncic. Són dos tirs lliures a falta de 4.9. Les dues tira a fallar el segon tir lliure. Agafa el seu propi rebot i el narrador ho diu, it's a miracle, força la pròrroga. Recordes la famosa remuntada del triple d'Alberto Herreros per guanyar la Lliga del Madrid a Vitoria? Sí. Allò van ser 8 punts en 42 segons. Doncs això de Doncic aquesta matinada han sigut 9 punts en gairebé 34 segons, és a dir, 9 segons menys. Històrica actuació de l'eslovè, històrica resposta a peu de pista. Entrevista postpartit on el periodista li repassa les xifres, 60 punts, 21 rebots. En versió original li pregunta, mai havia passat, com et sents?
60 points, 20 rebounds, triple-double. 60 points, 20 boards, never happened, baby. How's it feel right now?
I'm tired as hell.
You can rest later, you're young.
I need a recovery beer.
We can handle that.
Li diu, molt cansat. El periodista li contesta, ets jove, tio, necessito una birra.
Una birra.
Ho podem arreglar.
Li contesta, li diuen, molt bé. Luka Doncic, l'home del dia, amb això volíem començar avui l'actualitat del bàsquet, l'home del dia, sense dubte, l'NBA i el món del bàsquet, l'exjugador del Madrid que ha fet aquest triple-doble, 60 punts, 21 rebots, 10 assistències, una barbaritat, uns números increïbles. Dimensiona-ho, Marc, sisplau, això.
Mira, d'entrada, el partit competit fins al final, amb pròrroga inclosa. Des del mes de març amb Kyrie Irving contra Orlando que no veiem un partit amb un jugador fent 60 punts i avui es pot dir no, avui ha sigut el millor triple-doble de la història en els 76 anys de la Lliga. Doncs sí, ja ha igualat el triple-doble que va fer el 2018 James Harden, 60 punts, però n'ha millorat les prestacions, 21 rebots, 10 assistències. El de la barba van ser només 10 rebots i 11 assistències. Però és que a més, Doncic ha establert el rècord anotador de Dallas Mavericks en un partit que fins ara tenia ni més ni menys que Dirk Nowitzki amb 53 punts. Diràs, ei, Doncic ha jugat 5 minuts més amb la pròrroga. No t'amoïnis, Pariser. Al final del temps reglamentari, Doncic en portava 54. Hem anat a demanar opinions de gent que hi entén. Per exemple, una de les cares de l'NBA a Movistar, José Angero, sorprèn... Pero no sorprende, no lo entenderás.
Un triple doble así es algo brutal, que no está a la altura de muchos, por mucho que nos planteemos ahora ver la NBA con otros ojos y ver que irse por encima de los 40 ya es una tónica habitual, ¿no? Pero con todo y eso nos sorprende. Es un compendio de buenas decisiones de baloncesto, de fundamentos para jugar a esto y una ansia terrible por ganar, que es lo que tiene Luka Doncic. Entonces la capacidad de sorpresa nunca nos la quita.
Fixa't, Aleix, que només 33 jugadors en la història de la NBA han aconseguit fer 60 punts o més en un partit. 60 punts és el rècord anotador de Larry Bird, de Allen Iverson, a un punt del rècord personal de Shaquille O'Neal, a un punt del de LeBron James, o a dos de Stephen Curry o de Tracy McGrady. Són paraules majors.
Sí, sí, són paraules molt majors. És candidat a l'MVP, Doncic?
Mira, les darreres temporades del guardó s'ha entregat en base a dues variables. Molt volum de punts i està en un equip guanyador. Ha sigut el cas de Jokic, Antetokounmpo, Curry, els dos últims MVPs que guanya LeBron James a Miami. Hem anat a buscar un altre analista. En el cas de Doncic fa moltes coses perquè està molt sol amb un equip, però ens diu Piti Hurtado que això provoca que hagi de dosificar-se molt en defensa i li resta punts a l'hora d'optar al guardó de millor jugador de la Lliga regular.
Luka Doncic
es muy líder a la vieja usanza, un hombre que hace de casi todo, ¿no? El único asterisco que yo le pondría es que en defensa, en el balance defensivo, esa es mi única duda. Yo creo que sí es candidato, que si sigue repitiendo cosas así, yo creo que sea equipo ganador o no lo sea, se lo tienen que dar, pero ese sería mi asterisco.
A hores d'ara, les úniques referències que hi ha sobre la cursa per l'MVP són les de les cases d'apostes. El líder, el que es paga menys en aquest sentit a l'hora de donar el premi al millor jugador de la Lliga regular, és per l'estrella dels Celtics, Jason Tatum. Doncs si ocupa el segon lloc, ara mateix en les estadístiques és el segon en punts, més de 33 per partit, quart en assistències, en el top 25 de rebots, que per ser un base està francament bé.
Està molt bé.
Hi ha una pregunta que flota en l'ambient. Luka Doncic menja a la taula de les estrelles de la Lliga, on hi ha indiscutiblement LeBron, Curry y Kevin Durant. Respon José Ajero.
No sé si está ahí. ¿Por qué? Porque en esa mesa esos jugadores llevan sentados mucho tiempo. Y a mí la duda que me queda es que si Luka, con su cabeza privilegiada para jugar al baloncesto y su mentalidad brutal para hacerlo, es capaz de mantener el tono físico que los grandes jugadores han tenido que mantener durante muchos años metiendo muchísimos puntos. Y es la gran duda que tengo.
Recordatori, Luka Doncic només té 23 anys. I aquí ja li demana una estàtua al davant del pavelló a Dallas. Doncic té 3 de les 5 millors anotacions de la franquícia de Dallas Mavericks, que per cert avui el Dallas Morning News, és a dir, el diari de referència que segueix la informació dels Mavs, titulava Doncic fa història, directament. Per cert, qui el vulgui tornar a veure, torna a jugar la matinada de dijous a divendres, tenim derbi. De les Mavericks, Houston Rockets.
A veure si torna a fer una altra actuació com la d'avui, que ha estat històrica i per això la volíem dimensionar aquí al Tu diràs. Del bàsquet a casa nostra, a la CB, alguna cosa?
Mira, comentar-te que ha guanyat el Barça al Saragossa, ho dèiem al començament del programa, 68-63, dia gris, on el més important és el resultat. Dia que ha servit per recuperar sensacions per gent com Jokubaitis, com Da Silva, com Nagy, per seguir sumant. El Barça queda a una sola victòria del Real Madrid al capdavant de la classificació, en segon lloc empatat amb Baskonia. Interessant reflexió de Sarones Jasikevičius per contextualitzar el blaugrana.
Hoy en día con este calendario se hace las cosas jugando partidos como hoy y a veces entrenando, ¿no? Entreno tenemos muy poco tiempo. Los problemas que estamos teniendo eran un poquito las previstas, ¿no? Sobre todo cuando lo sabíamos en verano de Nico, y espero, bueno, pasar el mes de enero y mejorar.
Demà torn pel Joventut de Badalona, que dels quarts de nou rep el Betis a l'Olímpic. L'equip busca la sisena victòria consecutiva a l'ACB amb tot l'equip a disposició de Carles Durant.
I divendres tindrem un duel català, eh?
Sí, senyor, Manresa-Girona, partit dramàtic en la lluita per la salvació.
Molt bé, Mundet, gràcies, eh?
Bona nit.
Vinga, a descansar. I per tancar el programa, us proposarem un pla per l'últim dia de l'any, el 31 de desembre. Hem estat regalant ja dorsals d'aquesta Cap d'Any Reis que es fa a Sabadell, que és una de les moltíssimes curses populars que tenim a casa nostra, eh? Les mítiques curses dels nassos que es fan sempre per tancar l'any. Avui volem destacar aquesta Cap d'Any Reis, que per cert, ja no es poden fer inscripcions online. Si us voleu acostar a la Fira del Corredor de Sabadell, allà encara tenen alguns dorsals per la Cap d'Any Reis, que recordo té dues distàncies, la de 5 quilòmetres i la de 10 quilòmetres. Avui hem regalat dorsals per les dues distàncies durant el programa. En volem parlar amb un dels seus organitzadors, que és l'Aleix Muñó. Hola, Aleix, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit, com esteu?
Molt bé, com va la preparació de la Cap d'Any Reis? Com ho teniu a tres dies vista?
Doncs, bueno, amb les cuques, de ficar ja tots els titelles del teatre, tots els elements de la palestra, perquè han sigut molts mesos de treball i totes les xifres i tot, doncs, ens fan pensar, la temperatura també serà una miqueta típica, però ens fa pensar que tindrem un dia espectacular dissabte i que podrem posar en joc tota la il·lusió i tot el que hem treballat prèviament a aquesta data.
Ara ho dèiem, tu que ets un runner també, n'hi ha moltíssimes de curses el dia 31 de desembre, és una magnífica tradició, no?, tancar l'any corrents abans d'anar a fer el sopar de Cap d'Any i la festa posterior, però aquesta, la que organitzeu vosaltres aquí a Sabadell, la Cap d'Any Reis, quines peculiaritats té, Aleix?
Aviam, peculiaritats, jo diria que és la cursa que fem un grup de gent de Sabadell superheterogeni, apassionats de l'esport. Som sabadellencs i reivindiquem el fet de capital del Vallès Occidental i del món en general de Sabadell, que no s'enfadi ni Terrassa ni ningú. I el fet és que ja fa 11 anys que vam començar amb aquest projecte i l'objectiu era poder tenir la millor cursa de Cap d'Any possible. I aquest ha sigut el leitmotiv que ens ha bellugat cada any d'anar-nos superant, sorprendre a l'atleta popular, que creiem que és l'autèntic protagonista aquest dia, i mirar de poder-lo sorprendre i fer-li la millor cursa possible. Quan diem això del campionat del món de les curses populars és que puguis sentir com si fossis un superesportista d'elit i fer la gran festassa esportiva que són les curses del dia 31, com bé comentaves.
I a més és solidària, no? Vull dir que és un element també a tenir en compte, no? Pensar en els demés en un dia tan especial com és canviar d'any.
Sí, hem tingut clar que havíem de vincular el ressò que pot tenir la segona cursa de cap d'any de Catalunya amb la quantitat de curses que hi ha en aquest dia en tot el territori, passant per davant de capitals de província i tot. Per tant, per nosaltres és un orgull vincular això a una entitat del tercer sector que enguany seria Atendis, que és Atenció a la Discapacitat Intel·lectual, una entitat que té més de 200 treballadors, que belluga un pressupost anual de més de 100 milions d'euros perquè dona atenció als discapacitats, amb residència, amb programes d'inserció laboral. Creiem que ens hauríem de sumar. Jo particularment no la coneixia, aquesta entitat, per exemple. Per tant, ja el doble motiu de donem a conèixer i fem que tot aquest pollastre que muntem, tota aquesta festa, també repercuteixi en ells. Com ho fem? Doncs mira, un euro de cada inscripció va directament per Atendis. A part tenim, quan tu fas la inscripció a la Cap d'en Reis, pots fer un donatiu tipus fila zero. I el que sí que també hem fet, que crec que això vam pensar de quina manera podem aconseguir més recursos, perquè com bé et deia, 7 milions de pressupost, per molt que ens estimem Atendis o qualsevol entitat del tercer sector, nosaltres com a organització no podem cobrir-ho, això pot cobrir una administració, però nosaltres no. Doncs el que fem és que per cada voluntari que el dia 31 vingui a col·laborar per fer possible la cursa, hem de pensar que serem al voltant de 75-85 voluntaris per tal de fer aquesta escomesa, més 30-40 persones d'estaf, que són voluntaris també, però que estan vinculats més mesos, doncs tenim 10 euros de donatiu directe per aquesta entitat, amb la qual cosa, si ho fem al camp mas de tot, veiem què passarà amb la fila zero, estarem aportant entre un 7 i un 9% del nostre pressupost directament cap a aquesta entitat enguany.
Clar, doncs està molt bé, la veritat, no? És un element més per sumar-se a aquesta cursa de cap d'any que es fa a Sabadell. Aviam, informació pràctica. Hi ha distàncies de 5 quilòmetres i hi ha la de 10 quilòmetres, no? La de 5 quilòmetres, què costa la inscripció, Aleix?
Són al voltant de 15 euros. Si tens, fem servir la plataforma número 1, jo crec, i que la que fa servir tothom, que és la que gestiona el xip groc, que és la que cronometra el 90% de les curses a tot el territori, i són 15 euros si tens xip groc, si no te'n pots comprar una, pots jugar, i la de 10 són 19 euros, amb la qual cosa t'endús una bossa, t'endús una festa per un preu que estem gairebé congelat des de fa 11 anys pel que seria l'inscripció.
Sí.
I també dir que, clar, tenim també curses infantils, i ara aquí a Sabadell, per exemple, el Nadal ho hem petat molt, vull dir, fa 2 anys que es peta molt aquí el Nadal a Sabadell, s'han ficat llums, s'han fet espectacles, i tindrem el Llaminer, que és un protagonista d'aquí el Nadal, que són musicals i tot, i vindrà a fer suport a les curses infantils. O sigui, a partir de 3 anys fins a 12 pots córrer les curses infantils. Les infantils comencen a les 4 de la tarda, fem sortides esglaonades, perquè els nens, ja haureu vist com les curses populars, surten a córrer com si no hi hagués mañana, i llavors els hem d'organitzar una miqueta per sortides, i la cursa gran, la cursa estrella que aglutina els 2.000 corredors és a les 5 de la tarda. 5 i 10 surten a les 5 de la tarda.
2.000, com a màxim?
Bueno, aquest és el topall que ens hem posat. Tenim infraestructura per sobrir-ne més, però hem de ser, en aquest sentit, sostenibles, és el que volem. Volem anar a créixer paulatinament. El circuit que tenim enguany, que recorre tots els carrers més cèntrics de la ciutat, passa per tots els edificis més emblemàtics de Sabadell, per tant, no és pels sabadellencs i prou, és una cursa oberta a tothom que tingui ganes de fer provar això que deia d'un producte de quilòmetre zero no supermassiu, és el que nosaltres els oferim, un circuit que és ràpid, té 30 metres de desnivell al 5 i 70 al 10, per tant, es poden fer bones marques, no es podran fer tan bones marques com potser a Nassos a Barcelona, tampoc tindrem els caps de cartell sí. Tan grans com hi ha a Barcelona.
Sí, sí.
Però bueno, el nostre protagonista és l'atleta popular, el Papet, la Papeta i el Joaquim, que es posen unes bambes i que diuen, escolta'm, jo el dia 31, com bé deies, abans del sopar, tingues de fer una meva activitat, i si hi ha algun atleta que vol córrer ràpid, el circuit també li permet. Per tant, és també des del punt de vista esportiu, és atractiu també.
Clar que sí. I a més, com dèiem, amb aquest punt solidari, no?, d'un euro de cada inscripció que va destinat a Atendis, aquesta associació de Sabadell. I per rematar-ho, vull dir que és una cursa popular, no?, com la majoria que n'hi ha, però que té al darrere grans institucions, no més enllà de l'Ajuntament de Sabadell, Aleix.
Sí, està clar, aviam. tenim un del... Està clar que un esdeveniment així només es pot ser possible amb la, implicació del sector privat, de les institucions públiques, però també de les privades. Llavors, des de fa ja molts anys que tenim el banc que porta el nom de la nostra ciutat, que és un dels bancs potser més internacionals a nivell mundial, que el trobem a tot arreu, i tenir uns companys de viatge, com el Banc de Sabadell, que ens està col·laborant, ens dona suport, que s'implica, perquè, clar, som de Sabadell, poder ser la segona de Catalunya a prop d'una gran capital com és Barcelona, és tot un repte, i el Banc de Sabadell és un dels nostres partners que ja fa anys que caminem amb ells i que ens ajuden a poder fer possible aquest, qui diu Banc de Sabadell, diu Hyundai i altres empreses d'aquí a prop que estan vinculades amb el món de l'esport, amb el món del running, amb les maratons més importants a nivell espanyol i, evidentment, la institució mare de la nostra ciutat, que és l'Ajuntament, i en aquest cas també la promoció econòmica i el turisme de Sabadell, que és Visit Sabadell.
Doncs aquí queda, ja la teniu, una cursa més, per si no teníeu cap pla per aquest 31 de desembre, ens ho explica l'Aleix Muñó, un dels organitzadors d'aquesta Cap d'Any Reis que es fa a Sabadell. Aleix, molta sort i bona entrada al 2023.
Bona entrada al 2023, gràcies per fer-nos suport i ressò, i ja ho sabeu, tots els que ens escolteu, a Sabadell teniu lloc, que s'hi arriba fàcil.
Molt bé, gràcies, una abraçada.
Adéu, gràcies, una abraçada.
Doncs aquí un pla més per aquest 31 de desembre, si no en teniu. Abans d'acabar, com sempre, les portades amb l'Oriol Domènech. Hola, Oriol, bona nit.
Bona nit, Aleix. Sí, comencem amb Mundo Deportivo, entrevista exclusiva a Marc-André Ter Stegen, el titular. Hay que ganar títulos como sea. L'objectiu de final de la temporada és clar. El diari Sport, en canvi, titula Tridente de candidatos, amb tres protagonistes, Ferran Torres, Memphis Depay i Ansu Fati, per substituir el sancionat Lewandowski en aquesta posició de nou. A l'enquesta d'esport, el 57% deia que Ansu ha de ser qui ocupi aquest lloc. Per part de l'esportiu, entrevista a Laia Sanz, el titular, veure que es valora més l'esport femení és un plaer, ja que la pilot disputarà el seu 13è Dakar. I finalment el diari Marca, en portada, apareix Doncic, que ha firmat una de les millors actuacions de sempre de la NBA, i el titular és històric. La portada del diari la veurem demà als quioscos, perquè encara no ha sortit.
No ha sortit en format digital encara, històric. Sí, sí, hem parlat de Doncic, Laia Sanz l'hem entrevistat també, i hem parlat moltíssim del derbi del Barça i de l'Espanyol avui amb l'entrevista amb Edu Expósito. Gràcies, Oriol.
Ens veiem l'any que ve, no?
A descansar, sí, que tinguis una bona entrada al 2023. Gràcies també al Joan Ferrús, com sempre, impecable aquest 2022. Ferrús, a les vies de so, esperem que el 2023 segueixis igual o millor. Moltes gràcies a la part tècnica, sempre imprescindible en els programes de ràdio. I a tota la redacció d'Esports de RAC1. Demà ja més t'ho diràs, demà hi ha més ràdio esportiva aquí, amb en Dani Aguilar. El dia 30 també, tenim tota la prèvia del derbi, amb en Dani Aguilar, aquí el t'ho diràs. I el dia 31, evidentment, us oferirem el derbi des de la una del migdia i fins que faci falta amb el Joan Maria Pou, l'Eduard de Batlle i tota la gent del Barça juga a RAC1 i de l'Espanyol juga a RAC1. Servidor marxa uns dies, el dilluns 2 de gener, aquí em tindreu com un clau per començar l'any 2023 tal com toca, fent ràdio i fent ràdio esportiva aquí al T'ho diràs. Descanseu i bona entrada d'any. Adéu-siau.
T'ho diràs.
És el moment de fer la teva aposta a Esportium Ponés, la casa d'apostes més gran del país. Tria el partit i diverteix-te des d'on vulguis. A més, a Esportium podràs cobrar els teus guanys a qualsevol dels 3.000 locals disponibles. Entra ja a la casa d'apostes número 1 de Catalunya. Esportium Ponés. Juga amb responsabilitat. Només majors de 18 anys.
Agustí Serrat. Bona nit, passen 8 minuts de la una. Els experts alerten que el simple fet de reenviar o difondre vídeos sexuals com el de la discoteca Waka pot suposar penes d'entre 2 i 5 anys de presó, és a dir, que no cal haver-los gravat per cometre un delicte. Això després que els últims dies s'hagin fet virals a les xarxes socials les imatges d'una menor fent una fel·lació a un jove a la pista de ball de la discoteca. L'advocat expert en dret digital, Ramon Arnó, ha explicat aquesta nit al 9C de RAC1 que tothom qui comparteixi les imatges podria estar cometent un delicte de revelació de secrets.
En passat 1 del Codi Penal, apartat 3, diu que s'imposarà la pena de presó de 2 a 5 anys si es difonen, es revelen o se deixen a tercers les dades o fets descoberts. I encara que tu no participes en aquestes imatges, evidentment la persona que capta la imatge i la reenvia, la pena és superior, però la persona que només rep aquella imatge i això les difon o la reenvia, també comet un delicte.
Tant la noia com el noi que apareixen al vídeo sexual han denunciat als Mossos d'Esquadra la gravació i la difusió de les imatges que s'han fet virals, com dèiem, i el Departament d'Interior, de fet, ja ha demanat a Twitter que les elimini. Arnó està convençut que la xarxa social les retirarà aviat i que col·laborarà en la investigació. Els Estats Units han confirmat aquest vespre que exigiran proves de Covid a tots els passatgers que arribin de la Xina. Serà d'aquí a una setmana, a partir del 5 de gener, i no és l'únic país que ho farà. Itàlia també demanarà proves als aeroports, als vols procedents del país asiàtic. El govern de Giorgia Meloni ho ha decidit després de fer proves aleatòries a dos vols que havien aterrat a Milà des de Pequín. I atenció, perquè la meitat dels passatgers han donat positiu. A banda, el Japó, l'Índia i Malàsia també han decidit aplicar algunes restriccions. Més coses. Aquest dijous el Tribunal Constitucional renovarà els quatre magistrats que tenen el mandat caducat des de fa mig any. Ho farà en un ple extraordinari que arrencarà a la una i que servirà perquè el Tribunal passi a tenir majoria progressista. Tot plegat enmig de la polèmica per la decisió de la setmana passada de retallar el Codi Penal aprovat pel Congrés i apartar-ne dues esmenes que pretenien precisament renovar per la via ràpida el Constitucional i ve al Poder Judicial. Justament en les últimes hores el Tribunal ha fet públic els detalls de per què va decidir bloquejar les esmenes, tal com li demanava el PP. El Constitucional considera que el PSOE i Unides Podem van traspassar una línia vermella i van posar en risc el pluralisme polític de les Corts espanyoles, escurçant terminis, diuen, i entrant amb calçador dins el Codi Penal, un tema que no hi tenia res a veure. I també a partir d'aquest dijous ja es poden demanar els abonaments gratuïts de Rodalies i mitja distància per l'any que ve. Concretament les targetes que seran vàlides entre el gener i l'abril. En el cas de Rodalies, per adquirir l'abonament cal dipositar una fiança de 10 euros i per mitjana distància la fiança és de 20. En els dos casos es tornarà si al cap de 4 mesos s'han fet més de 16 desplaçaments. Els abonaments es poden demanar a les estacions, al web de Renfe i també a través de l'aplicació. I un últim apunt en successos perquè un home està ingressat en estat greu després d'haver rebut a la nit passada un cop de martell al cap quan passejava amb la seva parella per Barcelona. Segons informen els Mossos, hauria passat a quarts de dues de la matinada al camí de la Fuixarda, Montjuïc, on un home hauria atacat amb un martell a la parella. Com dèiem, una de les dues persones ha quedat ferida greu i l'han hagut d'evacuar d'urgència a l'hospital. Alguns testimonis asseguren que l'atac ha sigut sobtat i sense cap tipus de conversa ni discussió prèvia. Els Mossos ho investiguen per aclarir els fets i per detenir el suposat agressor. I ara els esports, amb Oriol Domènech.
A dos dies del derbi entre Barça i Espanyol de futbol, Edu Expósito, jugador del conjunt blanc i blau, en una entrevista al Tu Diràs, ha explicat com creu que poden guanyar el partit.
Intentar estar muy juntos, eso es lo más importante, intentar que ayudarnos nosotros mucho en esos esfuerzos, regalarnos esfuerzos a nosotros mismos, al compañero, ayudarles y sobre todo que las que tengamos que puedan entrar o por lo menos que estemos cerca de, para que eso nos lleve a una motivación extra que en minuto 80 cuando vayamos 0-1 ganando o 0-0 pues que tengamos otra para poder estar en el partido otra vez.
El futbolista de Cubelles també ha deixat clar que en cas de victòria seria un dia històric ja que el seu equip no guanya el Camp Nou des de 2009. Resultats d'aquest dimecres, el PSG ha guanyat 2-1 a l'Estrasburg amb un gol en l'últim instant de Kylian Mbappé en un partit on Neymar ha estat expulsat i encara en futbol internacional el Manchester City ha guanyat 1-3 al camp del Leeds United amb un doblet d'Erling Braut-Holland que porta 26 gols en 20 partits. Finalment, en bàsquet el Barça ha guanyat el Saragossa per 68-63 amb Djokovic i Vesely com a jugadors destacats amb 12 punts cadascun.
I pel que fa al temps, el dijous començarà amb boires a zones interiors i amb pinzellades de núvols prims a la resta que aniran avançant d'oest a est. Uns núvols que es faran més espessos a la tarda i podran acabar descarregant alguna gota o petit ruixat a última hora del dia al sector occidental del Pirineu o al nord de les comarques de Ponent, tot plegat amb unes temperatures similars a les d'aquest dimecres o a tot estirar un parell de graus més baixes de dia. Això és tot per ara. Més informació al portal de notícies rac1.cat.
RAC 1. Aquest dijous torna la Lliga a RAC 1. A les 5 de la tarda a Montilivi, Girona, Rayo Vallecano. Viu el partit amb Miquel Agut, Marc Brugués, Fel Feixades i Xavi Puig. Els gironins volen oblidar l'eliminació a la Copa amb una victòria a casa per tancar l'any. El Girona juga RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am. RAC 1. Tots som 1. A partir d'ara, la competència es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, amb els Oscars.
Ciutadans de Catalunya.
RAC1 presenta un programa basat en fets reals. Amb els Oscars. Aquí comença la competència.
Tothom des de la planta 15 al vell mig de la Diagonal de Barcelona.
I benvinguts a la competència, un programa en rigorós diferit.
Òscar Andreu, bon dia.
Bon dia, Òscar Dalmau.
Si us acabeu de llevar, heu de saber que avui recordarem alguns dels millors moments del que portem de temporada.
Buah, t'he enganxat una llufa a l'esquena.
Però...
perquè avui és els Sants Innocents, que ells se fan bromes, que és com April Fools al món anglosaxó.
Yeah.
Jo faig moltes bromes de carisma.
Però quina gràcia té, Jean Paul, enganxar-me una llufa si després m'ho dius?
És que ja porto...